Ja tenim aquí la banda sonora que ens acompanyarà durant 15 dies.
Esteu tots convocats el diumenge, dia 12 de maig, per impulsar la Catalunya que mereixem. Necessitem força per fer-ho possible. Necessitem força per governar. Endavant!
Per Catalunya, anem a totes. Visca Catalunya lliure.
Necessitem molta més força, molta més, per seguir avançant, per seguir estant al costat de la gent i al costat de Catalunya. Per tant, el 12 de maig, a guanyar, a guanyar! Visca Catalunya lliure!
D'aquí dues hores hi serem oficialment, però els partits polítics ja han obert foc amb l'acte inicial de campanya. De seguida connectarem amb els nostres periodistes que els han seguit. Un dels rituals d'aquesta nit és la descoberta també dels cartells i lemes. Els analitzarem amb un expert en ciència política. A l'acte del PSC a Sabadell hi havia d'haver Pedro Sánchez. Connectarem també amb Madrid, perquè mentre el president espanyol medita si ho deixa córrer, avui hi ha hagut una allau de reaccions.
Catalunya nit.
Més del 20% dels joves catalans afirmen que són bisexuals, i una prova de com canvia la nostra societat en els últims anys és que no ens ha costat gens trobar-ne i que ens ho expliquin obertament.
I no sóc una persona bisexual, però sí que és cert que el 50% del meu entorn ho és, i és perfectament normal.
Jo sóc bisexual i ho he sabut, crec que sempre, tot i que no ho vaig acceptar fins que vaig tenir una parella home amb 22 anys.
Hola, sóc la Gala i sóc bisexual. Bé, potser em definiria més aviat com una persona pansexual o simplement com algú a qui no li importa el gènere.
I sóc bisexual. M'ho considero així perquè he tingut relacions sexuals i atracció sexual tant amb dones com amb dones.
Des del grup de recerca en l'atenció a la salut sexual i reproductiva diuen que cal ser conscients d'aquesta diversitat, per exemple, en l'àmbit educatiu o sanitari.
Tràndola, Vila Morena, terra de fraternitat.
Aquesta és, sens dubte, una de les cançons, potser l'himne de la jornada d'avui. Grandola Vila Morena, fa 50 anys que va sonar per fer triomfar la revolució dels clavells de Portugal. Avui, quan l'han cantat els parlamentaris portuguesos, l'extrema dreta, una força creixent al país, ha abandonat l'hemicicle. De música també sentirem la dels gossos. Passarem pel Festival Guitar de Barcelona i en aquest cas segur que ningú ha abandonat la sala. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
A sombra do Masinhaira, que ja no sabia idade.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
D'aquí ara ja menys de dues hores, a la mitjanit comença la campanya per les eleccions del 12 de maig, tot i que pel que hem vist avui diríem que la campanya ja ha començat, el que passa que suposo que tècnicament doncs encara no es podia ni demanar el vot ni enganxar cartells pels carrers fins a les 12.01, però l'ambient i tot el que hem vist fins ara ja semblava que hi fóssim a la campanya. Els partits tenen des de demà 15 dies per exposar els seus programes i mobilitzar l'electorat. La campanya comença amb l'impacte de la decisió que hi va prendre Pedro Sánchez de suspendre la seva agenda i obrir una reflexió sobre si continuar o no de president. De fet, Pedro Sánchez havia de ser el protagonista del míting d'inici de campanya del PSC aquest vespre a Sabadell, però en lloc d'això l'executiva del PSC s'ha reunit en aquesta ciutat per donar suport a Sánchez i fer una crida a la resistència col·lectiva, diu, per combatre els que volen erosionar la convivència i les institucions. Començarem ara una ronda de connexions molt àmplia per saber com està anant o com ha anat aquest tret de sortida a la campanya electoral, i comencem per aquí, per Sabadell. Núria Orol. Oriol, bona nit.
Hola, bona nit.
S'hi ha notat d'alguna manera l'efecte Sánchez, suposo, eh?
Totalment, Manel. La decisió, l'absència de Pedro Sánchez, de fet, han monopolitzat l'acte d'arrencada del PSC, que ha servit de plataforma de suport, sense fissures, al partit al seu costat, carregant contra la dreta i l'extrema dreta el candidat Salvador Illa, davant les 1.600 persones que han omplert la Fira de Sabadell, a defensar la necessitat de la política del respecte i ha fet una crida a la societat catalana.
Te decimos, Pedro, que de tu resistencia individual levantamos hoy, hacemos un llamamiento a levantar una resistencia colectiva. Y te decimos, Pedro, que estamos contigo. El PSC está contigo.
El ministre d'Indústria, Jordi Hereu, assegura que l'intent d'erosionar Pedro Sánchez es deu als grans valors democràtics que impregnen el president espanyol.
Pedro, compañero Pedro, no lo conseguirán. Porque no les dejaremos, porque la democracia española es mucho más fuerte que la mentira, que la calumnia, que la infamia.
Hereu també ha posat en valor a Salvador Illa com el millor president, diu, que hi pot haver a Catalunya, i el candidat del PSC s'ha definit com la garantia del canvi per tancar 10 anys perduts pel procés i per prioritzar els serveis públics.
Ja has dit, Núria, que el PSC ha omplert. Amb quin ànim els assistents estaven en aquest acte?
Sí, fins a 1.600 persones que han omplert la Fira de Sabadell, concretament. La majoria, per cert, han vingut amb busos. Arribaven aquí al míting d'arrencada amb ganes de conèixer detalls del projecte de Salvador Illa en la seva cursa a la presidència de la Generalitat, però també impactats per la reflexió oberta per Pedro Sánchez, que ha suposat la seva anul·lació als actes de campanya dels socialistes catalans, almenys fins i lluç, i també avui.
Per veure el Salvador Illa, i també nos hubiera gustado ver a nuestro presidente, pero como está la cosa como está, pues no ha podido.
Com està la situació política més avui amb la notícia de Pedro Sánchez, que avui havia de venir aquí i que no hi és?
I forts aplaudiments i l'auditori en peu, ja només arrencar per com ha començat l'acte, amb imatges del president espanyol amb Salvador Illa i davant de cada missatge de suport al president espanyol la mateixa fotografia. Crits, aplaudiments i els assistents posant-se a peu dret.
Doncs saltem ara de Sabadell cap als Jardinets de Gràcia de Barcelona, que és on Esquerra Republicana ha obert campanya amb l'aspirant a la reelecció, Pere Aragonès. Albert Prat, bona nit.
Què tal, Manel? Bona nit.
Com ha anat això?
Doncs mira, Esquerra, es fan creus que Sánchez hagi suspès la seva agenda per pensar-s'ho, conscients de quina manera ha trasbalsat aquest inici de campanya. Fins i tot, el president i candidat d'Esquerra, Pere Aragonès, ha fet ser un dels fragments de la carta per acusar-lo de poruc.
Sí, jo ho dic. Jo també estic profundament enamorat de la meva dona. Però jo no abandono quan l'ultradreta ataca. I planto cara, sempre dempeus, sempre, sempre, sempre dempeus.
I el líder del partit, Oriol Junqueras, ha posat en dubte el compromís de Sánchez i el cap de files al Congrés, Gabriel Rufián, ha dit directament que no té dret a marxar.
Molta de la nostra gent els hi han fet de l'alçada d'un campanar i no els he vist mai prenent-se 5 dies per acabar de decidir si volien continuar lluitant.
I diem aquell que va mirar durant massa temps a un altre costat. Si la nostra gent no va marxar davant del feixisme, ells tampoc tenen dret.
Albert, aquí als Jardinets entenc acte a l'aire lliure, per tant, suposo que hi podria accedir qui volgués. Quin ambient hi havia?
Doncs mira, aquí 500.000 de persones ha reunit el partit al centre de Barcelona. La majoria d'assistents eren militants, també molts càrrecs de confiança del govern, i m'ha costat, la veritat, trobar-ne algun que no tingués res a veure amb el partit, però al final els he acabat trobant.
Sou militant del partit i, evidentment, no estic informat de l'inici de campanya i he vingut a donar suport.
No res, estàvem a l'autobús fent fotos per un treball de la universitat. I hem vist aquí a l'Oriol i hem passat, havíem de passar.
Sí, hem vist a l'Oriol i hem dit, anem a veure què diu, no?
I a tall d'anècdota, hi ha hagut un moment en què quan Aragonès ha agafat la paraula, un veí des del balcó ha posat l'himne d'Espanya, tot i que no hem pogut immortalitzar aquest moment perquè li ha fallat el micro.
Doncs dels Jardiners de Gràcia anem cap al punt més llunyà on hi ha hagut avui aquest tret de sortida de campanya electoral, que és Argelers, on s'ha instal·lat Junts per Catalunya, a la Catalunya Nord, amb Carles Puigdemont, que hi farà tota la campanya. Argelers, i tenim el Martí Ferrero. Bona nit, com ha anat això?
Hola, Manel, bona nit. Efectivament, Junts trasllada el seu teatre d'operacions en campanya aquí al Rosselló, des d'on Carles Puigdemont pilotarà tots els actes electorals durant els pròxims 15 dies. Si el candidat encara no pot anar al territori que se'n vagi a veure el candidat. És la lògica de campanya de Junts, que ha muntat l'anomenada operació Autocars, que pujaran i baixaran cada dia, traslladant els seguidors que vulguin ser presents en els últims mítings de Puigdemont abans del seu retorn definitiu. De fet, l'organització assegura que ja hi ha més de 10.000 ciutadans que s'hi han inscrit. aquest vespre, davant uns 400 simpatitzants, Puigdemont ha engegat la campanya advertint contra l'espanyolització i disparant en sentit figurat contra tothom, però apuntant especialment als socialistes, i ho ha fet amb un avís a Pedro Sánchez per no desaprofitar aquest anunci del president espanyol que diu que medita abandonar el càrrec.
Coneixem molt millor que no pas ells de què va la justícia espanyola, caram. I la policia espanyola i la premsa patriòtica ho coneixem molt bé. No ens ho ha d'explicar ningú. I per tant, com que els coneixem, sortim plorats de casa nosaltres.
I amb un segon missatge encara adreçat als socialistes. No dubta que es repetirà l'operació de l'Ajuntament de Barcelona si Salvador Illa necessita el PP per ser investit.
No tenien cap remordiment, no van necessitar cap dia per reflexió el dia que els hi va regalar els vots per fer fora en Xavier Trias, l'alcalde de Barcelona. Que ens en recordem molt bé d'això. I ho tenim molt ben present, que no ens enganyin a nosaltres. Que si necessiten els vots del PP els agafaran encantats.
El primer míting de Puigdemont ha començat amb crits de president, president, i ha acabat amb el que serà la banda sonora de la campanya, el No Surrenda, de Bruce Springsteen.
Entre aquests que cridaven president o entre les persones que han volgut ser en aquest primer acte de Puigdemont a Argelers, no sé si has pogut parlar amb algú.
Sí, de fet, tot l'entourage està fonamentat en l'esforç de Junts de disposar un operatiu d'acollida per fer més falaguera una campanya basada en el sobreesforç de tots els simpatitzants que s'animaran a venir a la Catalunya Nord. I per això a les portes del pavelló on concentrarà els 15 dies de campanya hi ha muntada una mena de zona de fanzón, amb àrea de pícnic, parades amb volants de menjar, zona de jocs... En fi, entre el públic, molta estelada, alguna barretina i, sobretot, fer cega en el candidat. Com és el cas del Josep i del Joan, que pujaven des de Maçanet de la Selva i Palau Solità i Plegamans.
Volem la independència de Catalunya i veiem que el Puigdemont és una persona que ens pot portar pel bon camí, o per mi considero un home polític que té idees d'estat.
I és la confiança aquesta que li tenim amb ell i que és l'única persona que veig que passa de donar-nos la independència.
Doncs ara cap a les portes del Parlament, perquè aquest és el lloc que ha escollit Vox per donar el tret de sortida de la campanya.
Doncs sí, així és. El partit d'extrema dreta que posa l'accent de la campanya sobretot en la immigració irregular, veurem altres temes, però sobretot i principal inicialment amb la immigració irregular. El seu cap de llista, Ignacio Garriga, el vincula inseguretat i immigració i demana el vot per evitar, segons ell, que Catalunya perdi l'essència.
Quiero llamar a los catalanes a que el 12 de mayo aprovechemos esta oportunidad y que en defensa propia logremos que Cataluña siga siendo Cataluña y no se convierta ni en Argelia ni en Marruecos.
Ho vinculava a través del discurs del POI. També, a més, Garriga considera que Vox és l'única garantia per parar l'independentisme i les polítiques socialistes del PSC i destaca que poden donar la sorpresa i passar dels 11 escons actuals a la presidència de la Generalitat.
Toni Fortesa, tu has seguit aquesta tarda des del Parlament. Hi havia gent a l'acte de Vox?
No hi havia gent perquè era una atenció als mitjans. Feien l'acte així més d'inici, és aquest vespre, aquesta nit, més aviat. El que sí que hi havia era Ignacio Garriga, hi havia Maria García, hi havia també Júlia Calvel, el número 1, 2 i 6, respectivament, de la llista de Barcelona, i també hi havia Sergio Macián, que era el cap de llista per Tarragona.
Molt bé, doncs ara anem cap a l'acte de la CUP, que s'ha fet aquesta tarda, abans de la tradicional encartellada que es farà a la nit al barri de Gràcia. I allà hi tenim el Jordi Corbalán. Bona nit.
Hola, bona nit.
Com ha anat això, Jordi?
Doncs en aquest acte que s'ha fet aquest vespre, la CUP ha arrencat campanya amb un missatge clar cap a Esquerra i cap a Junts que deixin de supeditar l'agenda social i nacional de Catalunya als interessos del PSOE i de la patronal. La cap de llista per Barcelona, la tarragonina Laia Estrada, retreu a les formacions de Pere Aragonès i Carles Puigdemont que hagin llançat, diuen, la legislatura per la borda, teixint el que ha qualificat com a sociovergència republicana. La candidata dels anticapitalistes els ha fet aquesta crida.
Emplacem tant Esquerra Republicana com a Junts per Catalunya com a l'espai dels comuns a recuperar el diàleg aquí, a fer política aquí, a deixar de supeditar la seva agenda política a les limitacions, als límits que els imposen des de Madrid, que els imposa el PSOE.
La CUP, amb un discurs que mira d'equilibrar l'eix social i el nacional, deixa clar que no entrarà en un govern per desplegar programes dels altres.
No sé si hi ha hagut algú que ha decidit passar el dijous al vespre seguint aquest
espai. Públic poc, ara us explicaré per què. La CUP no ha fet un míting convencional, sinó que el format que ha triat és el d'una conferència política de format petit amb Laia Estrada i Laura Vega, les números 1 i 2 per Barcelona, en una sala on hi havia un reduït grup de militants. De fet, la majoria eren periodistes. Sí que a la mitjanit, a la plaça de la Vila de Gràcia, bastió de la CUP, la candidata Laia Estrada protagonitzarà la tradicional enganxada de cartells. Tradicional vol dir amb cola i pinzell.
Molt bé, doncs els comuns han encetat la campanya a Reus i no ha estat casualitat, ho han fet per reivindicar des d'allà el seu rebuig al projecte del Hard Rock. I allà hi tenim el Manel Sastre. Bona nit, Manel.
Hola, bona nit, què tal?
Com ho han encarat, això, els comuns?
El que deies, han començat aquí una mica per la proximitat amb Hard Rock, també, i per intentar reforçar el diputat que tenen actualment aquí a Tarragona. Els comuns arrenquen també amb parlant de la necessitat d'una esquerra forta, diuen, a Catalunya, per barrar el pas a la dreta i l'extrema dreta, que diuen ha embogit. I és que la candidata Jéssica Albiach ha fet una crida a resistir davant d'això i a passar a l'acció contra aquesta dreta que vol, diu, acabar amb la democràcia.
Ho hem vist amb l'Ada, ho hem vist amb la Mònica Oltra, ho hem vist també amb altres dirigents independentistes, ho hem vist amb el Pablo, amb la Irene, i ara ho estem veient amb Pedro Sánchez i amb la seva dona. No la podem deixar en les mans d'aquesta gent que el que vol és acabar amb el govern i amb la democràcia. Hem de resistir i hem de respondre. I l'esquerra d'aquest país ha de sortir i passar a l'ofensiva.
Albiach també ha dit que aquestes eleccions no van de batalletes dels 90 entre els de sempre i ha insistit que no donaran suport a cap govern amb Junts i més després que Jordi Pujol hagi deixat clar que són els hereus de la seva convergència. Sobre Hard Rock, Jéssica Albiach ha tornat a acusar Esquerra d'haver mentit tot aquest temps i ha explicat que amb ells els votants perquè en aquest aspecte poden estar tranquils.
Tenien clar que aquí a Reus, els comuns?
Mira, aproximadament un centenar de persones hi havia en aquest acte que s'ha fet ara fa una estona, en un espai, em dedica, extremadament petit, la Torre del Cambrer de Reus, on els periodistes fins i tot hem hagut de fer mans i mànigues per encabir-nos tots per fer el seguiment com deu manar. Alguns dels que han vingut ho han fet sobretot per escoltar la Jéssica i perquè tenen molta il·lusió de cara al 12 de maig.
Per veure la Jéssica i perquè això era com ho podem...
Bueno, jo he vingut per escoltar la Jéssica especialment i els altres candidats, aviam quin programa presentaven pels comuns, no? I la veritat és que m'ha agradat molt.
Sí, crec molt en la política de comuns, en la Jéssica, la Yolanda, el Mario, tot, a la Helena, amb molts ànims. Molt, i molt contenta i amb molta esperança.
Molt bé, doncs Ciutadans té una cursa a partir d'avui contra rellotge per mirar de capgirar les enquestes que pronostiquen la seva desaparició al Parlament. Barcelona, Cristina Pantebre, bona nit.
Bona nit. El cap de cartell de Ciutadans, Carlos Carrizosa, carrega contra Pedro Sánchez i la seva decisió d'aturar la seva agenda fins dilluns per pensar-se si vol continuar com a president.
Por favor, señor Sánchez, en estos 5 días que usted va a meditar... medite sobre lo que supone para la ciudadanía que ha sufrido aquí que usted los amnistíe para garantizarse el sillón de la Moncloa solo con 7 votos. Por 7 votos usted traiciona a todas esas personas que de verdad han sufrido. No me da ninguna pena.
Ciutadans ha obert la campanya davant de la seva seu, al barri de Sant Antoni de Barcelona.
Hi havia gent en aquest acte?
Doncs hi havia sobretot militants i candidats de Ciutadans. I entre ells, moltes ganes de capgirar les enquestes que ara diuen que desapareixeran del Parlament.
Crec que el que tenim que fer és recolzar completament, perquè la situació que vivim en Catalunya és una situació molt complicada i necessitem pues, tot el recolzament possible. No? I avui pues, estem aquí per recolzar el nostre candidat, que és el Carlos Carrizosa, i d'aquesta manera pues, demostrar que encara som una força, que encara podem fer alguna cosa, que estem disposats a donar-ho tot i a lluitar fins a l'últim moment.
L'acte l'han fet al carrer amb el seu cartell de campanya, on es veu Pedro Sánchez donant la mà a Carles Puigdemont en una imatge creada amb intel·ligència artificial.
I el PP, que parteix com un dels partits que més terreny recuperarà, obre campanya a Castelldefels, on hi ha alcalde popular, Manu Reyes. I allà hi tenim a l'Arnau Maimó. Bona nit.
Hola, bona nit.
Quins han estat els primers missatges del PP en campanya, Arnau?
Volem una Catalunya de primera, aquest és el lema de campanya que ha triat el PP, que es presenta el 12 de maig com l'única alternativa al PSC, Esquerra i Junts per acabar amb el procés. El candidat Alejandro Fernández ha acusat Pedro Sánchez de convertir la política en un reality show i diu que és igual de victimista i egocentrista que Carles Puigdemont.
Lo que nunca hubiéramos imaginado es que en tiempo récord Puigdemont y Sánchez se acabaran mimetizando de tal manera. Ayer Sánchez nos trasladó que también se estaba pensando irse. Yo les quería decir a los dos que no duden y que si el lunes se largan los dos tendrán todo nuestro apoyo y comprensión.
Alejandro Fernández ha rebut el suport de la secretària general del partit, Cuca Gamarra. En canvi, Alberto Núñez Feijóo avui no ha vingut a Catalunya, però durant la campanya hi serà molt. Participaran fins a 8 actes. El PP espera ser la quarta força al Parlament. Segons les últimes enquestes, podria passar dels 3 escons actuals a 13 o 14.
Com has trobat aquí a Castelldefels l'audiència, Arnau?
Sí, centenars de persones a la plaça de l'Ajuntament de Castelldefels on governa el PP en un ambient d'il·lusió i ganes de millorar els resultats, amb un perfil dels simpatitzants que necessita el míting amb una franja d'edat alta de 50 cap amunt. Hem pogut parlar amb la Rosa, que té clar que acompanyarà el seu candidat Alejandro Fernández durant tota la campanya.
Hombre, he decidido venir al míting, lógicamente, porque es mi partido. No, el programa ya lo conozco. Pues del míting de hoy lo que espero es que la gente reflexione y que sepa lo que le conviene.
Doncs hem fet una ronda avui àmplia, us esperen 15 dies molt intensos, us anirem seguint. Moltíssimes gràcies a tot i molta força.
Bona nit.
Gràcies, bona
nit. Adéu, adéu.
Que vagi bé, bona nit.
Pedro Sánchez, per tant, avui el gran absent, però també molt present d'alguna manera a la campanya a Catalunya, i una decisió, la de Pedro Sánchez, que ha capgirat també el tauler polític a tot Espanya. Les últimes hores, càrrecs destacats i militants de base del PSOE s'estan mobilitzant per convèncer el president espanyol que no dimiteixi, mentre que des del PP acusen Sánchez de fer-se la víctima. Anem cap a Madrid. Dani Sánchez de Aja, bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
Quines són les reaccions més destacades d'avui?
Doncs, per una banda, hi ha els qui hi veuen una nova jugada de Sánchez per mantenir-se en el poder. És el cas d'Alberto Núñez Feijóo, que li retreu el que considera una frivolitat.
El president del gobierno de España no puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade. Ser presidente es algo más serio. Ser presidente a rendir cuentas ante los ciudadanos también cuando las circunstancias son incómodas.
I per l'altra, les creixents mostres de suport entre les files del PSOE dissabte s'ha convocat una manifestació davant de la seu de Ferraz en línia amb el que ha demanat l'expresident Zapatero.
Hay que comprender y respetar al presidente, pero a los compañeros, a las compañeras, a los simpatizantes y a los simpatizantes les pido que se movilicen en favor de la democracia del respeto, en favor de la justicia y en favor de la tarea de Pedro Sánchez.
Entre els socis i aliats parlamentaris del govern espanyol, el missatge és que Sánchez no pot claudicar davant l'extrema dreta.
Avui, Dani, una de les coses que pot haver sorprès moltíssima gent és que l'organització d'extrema dreta que ha posat la denúncia ha reconegut que potser s'han basat en informacions falses, com s'han explicat.
Doncs en un comunicat, amb manos límpies, explica que van tenir coneixement del suposat tracte de favor que va rebre Begoña Gómez d'empreses rescatades per l'executiu a través de la premsa digital. En concret, adjunten a la denúncia 8 retalls que ara, diuen, correspon al jutge determinar-ne la veracitat. El magistrat que ha obert la causa va considerar que aquests indicis eren suficients per investigar, però no ho creu així la Fiscalia. Avui també hem conegut que el Ministeri Públic ha recorregut la decisió del jutge i ha demanat l'arxivament de la causa a l'Audiència Provincial de Madrid, que és qui tindrà l'última paraula.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Dani. Una abraçada.
Adeu, bona nit.
Sis minuts i seran 2:15 de la nit. Els partits, per tant, que comencen a ensenyar les seves cartes, o sigui, els cartells electorals, que començaran a fer circular per tot arreu a partir d'aquí una hora i mitja, de les 12 de la nit. I ens els volem mirar amb Marc Guinjoan, que és professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona nit, Marc.
Bona nit.
Una primera ulla. Els tinc aquí a l'estudi, a la taula, els 8 cartells que hem vist fins ara. D'entrada no veig res gaire revolucionari, no sé si hi estàs d'acord.
Sí, no sembla de moment que hagi de ser una campanya molt emocionant, ni sembla que hagi de ser una campanya que aporti coses que no sapiguem, i no sembla que hagi de ser una campanya en general molt trencadora. I jo crec que en la línia van els cartells, que em semblen que tots i cada un d'ells reflecteixen bastant en bona mesura el que durant la precampanya hem estat veient, no?
Sí, ens agafem, per exemple, els tres partits que ara mateix tenen més diputats. Veiem Salvador Illa i Pere Aragonès mirant els dos a la càmera somrients. En canvi, Puigdemont, Carles Puigdemont, mirant des de l'interior d'un cotxe cap a la finestra, o sigui que no mira a la càmera. Els socialistes diuen força per governar, Pere Aragonès al costat de la gent, i Junts diu Catalunya necessita lideratge. Què ens estan dient aquests tres, per exemple?
Clar, jo crec que el PSC té un cartell molt en la línia del que ha estat el seu lema de campanya, no? De precampanya, aquest unir i servir, l'han acabat convertint en una força per governar. A mi em sembla que em dona una idea, una imatge de partit que es vol presentar com a responsable, com a partit preparat. Hem arribat al moment, porten molts anys preparats de nou per estar al govern, i per tant aquesta imatge calmada, seriosa, centrada del Salvador Illa, jo crec que ho representa molt bé, no? Ho representava perfectament, la idea aquesta de l'unir i servir, i la força per governar jo crec que ho acaba de reblar. Esquerra, amb aquest lema que diu al costat de la gent, a mi em sembla que volen fer èmfasi en el govern que hi ha hagut, preocupats per la gent, preocupats per les polítiques públiques. Segur que això els serveix, no?, també per poder parlar durant la campanya electoral dels pressupostos que havien preparat, i que eren uns pressupostos interessants, expansius per Catalunya, i que no es van poder aprovar, i que això segurament tindrà conseqüències, no?, durant el proper any, no?, el fet de no tenir pressupostos a Catalunya. I finalment, en el cas de Puigdemont, en el cas de Junts, plantegen un cartell igual que el que ha estat la precampanya i el que serà la campanya, no? Una campanya molt personalista. Fixem-nos-hi que tots els actes de campanya es faran des d'Argelers, no? I per tant es presenta una campanya molt personalista, una campanya de donar veu i donar imatge a un líder, que és un líder ja conegut, no? I per tant tampoc no l'hem de presentar, no? Però sí que jo crec que serà aquesta la idea, fer una campanya molt i molt personalista, també perquè Junts ara mateix tampoc no té moltes persones al seu voltant que vulguin mostrar específicament, no?
Ara m'hi estava fixant que el PSC manté el vermell, Esquerra Republicana el groc, però Junts aposta pel color blau.
Sí, és relativament curiós, no? Però ja ho ha vingut fent durant la precampanya. Suposo que això un comunicador polític segur que ens ho, i expert en color, segur que ens ho diria millor, però a mi em sembla que volen donar una imatge també de centralitat, i una imatge de seriositat, i una mica una imatge potser, no?, mantenint aquest blau però canviant-lo una mica en relació a Junts, mostrar que Puigdemont és una mica més enllà de Junts, no? I per això també aquest lema que utilitzaven fins ara, no?, de Puigdemont per Catalunya, i el partit, no?, que serà Junts per Puigdemont, no?
Sí, defensem la terra, això és el que diu la CUP, amb un cartell sí, també groc, però tot i que presenten nova candidata, en el cartell que jo tinc al davant no se li veu la cara. És una persona que aguanta el cartell però no veus qui hi ha al darrere.
Sí, aquesta és una idea molt clara, no? De la CUP ja ens té molt habituats a fer cartells que no siguin personalistes. Anteriorment havíem tingut molts cartells amb moltes persones en el mateix cartell, havíem tingut cartells sense persones, havíem tingut cartells amb poques persones. Recordo ara, per exemple, el de l'Ajuntament de Barcelona de fa escàs un any, no? El defensem la terra és un lema claríssim,
és un lema històric, de fet, no? De l'independentisme, que hi ha el lema DT, el moviment de defensa de la terra, fa molts anys treia, i per tant no estan inventant res, és per tant un argument clàssic, no? I a mi em sembla que el volen lligar molt amb aquest debat que hi ha hagut darrerament sobre aquests grans macroprojectes de país, que la CUP ja està rotundament en contra, i també una mica en la línia, no?, d'aquest procés de Garbí que va iniciar i segurament no va tenir temps d'acabar, no?, la CUP, però que parcialment havien decidit, no?, d'incorporar molt més el tema de l'ecologia i de l'emergència climàtica, no?, en aquest discurs, i em sembla a mi que entronitza molt, molt bé aquest defensem la terra amb aquesta idea, no?, d'independència, però també de model de país, d'ecologia, de decreixement, fins i tot, no?
Vox i Ciutadans els agrupo pel següent motiu. Els dos presenten dues persones al cartell, no només una, sinó dues. Els dos s'expressen en castellà. En defensa pròpia, diu Vox, i detén-los, diu Ciutadans. En el cas de Vox, és amb Ignacio Garriga, però també el líder a nivell estatal, Santiago Abascal, i en el cas de Ciutadans, ni tan sols mostren en aquest cartell el seu candidat a Catalunya, sinó que és una fotografia, una imatge, diríem que feta per intel·ligència artificial, amb el Pedro Sánchez i Puigdemont donant-se la mà.
Sí, jo crec que els dos cartells tenen alguna cosa en comú i alguna cosa que no és en comú, no? Vox, aquest en defensa pròpia, amb la presència de Garriga i Abascal, és un clàssic ja, no?, que Abascal sortia a tots els cartells. De fet, Abascal, recordo perfectament que sortia també als cartells de molts municipis a Catalunya a les eleccions municipals, no? I per tant, no ens ha de venir de nou. Aquest en defensa pròpia, bé, és un cartell, és un missatge, diguem-ne, que podria dir que jo crec que és un missatge bastant patró de Vox. Tampoc no tenen un programa molt clar. Estava mirant ara el seu programa i una de les seves propostes és eliminar tots els impostos que es recullen a Catalunya, no? Per tant, és un lema molt, molt genèric, i aquí realment a mi em sembla que Vox podria presentar un cartell o un altre i realment el seu programa electoral, o realment la seva fortuna electoral variaria molt poc, no? Perquè els seus votants no venen guiats per aquest tipus de producte, no? I en el cas de Ciutadans, a mi en aquest cas, bé, jo crec que aquí hi ha dues coses que són molt importants. Primer de tot, no hi ha líder, perquè Ciutadans s'està, evidentment per motius obvis, s'està quedant sense líders. És un partit que, si no hi ha novetats de darrera hora, és un partit que acaba desapareixent del Parlament de Catalunya, i això pràcticament els convertirà ja en un partit en vies de desaparició en el conjunt de l'Estat, no? I per tant, jo crec que és normal que no tinguin un líder a la imatge, i al mateix temps és normal que també que creïn una imatge molt violenta, una imatge molt contundent. Per què? Bé, doncs perquè realment han de revertir una situació que els és extremadament complicada, i per tant suposo que han considerat que la manera més factible, més viable de fer això és amb un cartell que sigui altament xocant, no? que sigui violent, no? Fins i tot, no? Per tant, jo crec que podem entendre una mica l'estratègia en aquesta línia, tot i que també em costa pensar que aquest cartell pugui arribar a generar les conseqüències que el partit voldria, lògicament.
El de Jèssica Albiach és un cartell, diguéssim, molt net. La Catalunya que ve és el lema, i a sota Comuns i Sumar.
Sí, és un cartell que és potser el cartell més impersonal, més difícil potser d'entendre, no? És un cartell que si te'l llegeixes i te'l mires bé, vol dir la Catalunya que ve, i la Catalunya que ve en relació a l'habitatge digne, a l'habitatge públic, en relació a l'educació, en relació a la sanitat pública, en relació a la transició ecològica, en relació al català. Jo crec que és un cartell que potser costa una mica d'entendre, però jo crec que és un cartell que al cap i a la fi indica cap on anirà la campanya de Jéssica Albiach i dels Comuns i de Sumar, no? Que serà una campanya molt enfocada a polítiques públiques concretes, no? I a polítiques públiques que el seu electorat i l'electorat d'Esquerra pot estar-hi molt a favor, no? Per tant, sí que és veritat que el cartell realment no ens indica molt, però darrere fons té un motiu, no? Que és la Catalunya que ve, és la Catalunya de les polítiques públiques.
I per acabar, el cartell del PP és diferencial en el sentit que hi posa Ciutadans Anònims i el lema, com a mínim en el cartell que hem vist fins ara, volem una Catalunya de primera. Però no és el candidat Alejandro Fernández, sinó Ciutadans, que fan el senyal de victòria, coincidint amb la B baixa de Volem.
Sí, jo crec que aquest lema de Volem una Catalunya de primera, jo crec que té bastant de sentit. A mi el que em sembla és que el PP el que ens vol indicar amb aquest lema és que estan preocupats per Catalunya i que surten a obtenir bons resultats i que són un partit centrat, focalitzat en les polítiques que es poden aprovar a Catalunya, no? De fet, si entrem en les seves xarxes socials, veiem que hi ha un decàleg de 10 possibles accions que durien a terme en cas que guanyessin. La veritat és que són bastant genèriques i no parlen, per exemple, de finançament, no? Però sí que a mi em sembla assenyalar, no? Que és un partit que en comparació al que moltes vegades s'ha percebut el PP, és un partit que ha pensat en diguem-ne, en aquest cas per ells, la regió que s'està escollint, no? que és Catalunya, i que volen una Catalunya, i que han pensat en les polítiques públiques que es podrien dur a terme a Catalunya. Això, per exemple, es diferencia una mica de Vox, no? Que Vox presenta un cartell que és molt genèric i no tenen propostes específiques per Catalunya, no? En aquest cas, el PP sí que en té, tot i que, evidentment, no cal dir que el ser d'un partit que reduiria, diguem-ne, les competències de la Generalitat, no?, i renunciaria a tributs propis, no?, doncs, lògicament, no són unes competències, diguem-ne, que a ulls de la majoria de l'electorat de Catalunya siguin molt, molt llamineres, no? Però sí que d'aquesta manera jo crec que indiquen, no?, que han pensat en el país, no?, en aquest cas per ells, en la regió.
Doncs aquests són els cartells que ens començarem a trobar per tot arreu a partir d'ara, i que gràcies a les explicacions de Marc Guinjoan sabrem llegir molt millor. Moltíssimes gràcies, professor, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, una abraçada, bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Més d'un 22% dels joves catalans es defineixen com a bisexuals, segons un estudi sobre educació afectiva o asexual que per primera vegada posa xifres a la diversitat sexual a tot Catalunya.
Jo sóc bisexual i ho he sabut, crec que sempre, tot i que no ho vaig acceptar fins que vaig tenir una parella home amb 22 anys.
Em vaig adonar quan anava a l'ESO. Era bastant joveneta i en aquell moment no hi havia gaires persones. Però sempre ho he dit, sempre ho he viscut molt bé, molt a gust, i ha sigut molt fàcil, la veritat.
El estar entre un costat i un altre està més mal mirat per la societat. Són coses que no ne parlen, que les bromes que sorgissen en cataloguen com una persona, bueno, que li agrada tot, que no té criteri, no? I al final és com tot, no? No t'agraden ni tots els homes ni t'agraden totes les dones.
I no sóc una persona bisexual, però sí que és cert que el 50% del meu entorn ho és, i és perfectament normal.
No sóc bisexual, però sí que és veritat que tinc molts amics que ho són, i cada cop que em fixo trobo que la gent està més oberta a la sexualitat.
Dintre d'aquest, no?, heteropatriarcat en el que experimentava els homes, i dir-se bisexuals sembla com una mica perdre la masculinitat, no?
Doncs jo sóc bisexual, els meus pares ho saben, els meus amics ho saben, i no és algo que porti com d'amagat, sinó que no passa res per dir-ho. Ho he dit davant de molta gent diversos cops i no hi ha hagut cap problema.
Fins ara, les poques dades que es tenien eren només de la ciutat de Barcelona. El treball al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio s'ha fet amb una mostra de 1.800 persones d'entre 14 i 25 anys. Montse Comelles.
L'estudi constata que cada vegada hi ha menys joves que diuen que són heterosexuals, tot i que encara representen un 70%. La seva impulsora, Laura Montero, llevadora del grup de recerca en l'atenció a la salut sexual i reproductiva, explica com es defineix el 30% restant.
Ja podem dir que ens trobem en què hi ha un 30% dels joves de Catalunya que manifesten estar dins d'aquesta diversitat afectivo-sexual i de gènere i que doncs, tenen orientacions sexuals bisexuals, heterosexuals, pansexuals i de molts altres tipus.
Montero alerta que entre aquests col·lectius encara es viu la situació amb molta culpabilitat i reivindica que cal trencar amb vells esquemes i tenir en compte aquesta diversitat tant en l'àmbit educatiu com en el sanitari.
Aquestes visions més heteronormatives s'han d'anar deixant enrere totalment i s'ha de pensar doncs, en una educació sexual que tingui en compte totes les orientacions sexuals, totes les identitats de gènere, totes les expressions de gènere i també tots els sexes biològics.
Més del 70% dels joves admeten que consumeixen pornografia, es queixen que l'educació sexual que reben arriba tard i és insuficient i apunten que el que més els preocupa és l'abús, l'assetjament i la violència sexual.
...262 persones relacionades amb situacions de violència masclista han estat ateses pel Servei d'Intervenció en Crisis de la Generalitat des que es va posar en marxa aquest gener. Un servei nou, Marta Cristià, d'assistència psicològica, d'emergència i presencial.
Sí, el SIC, Servei d'Intervenció en Crisi, ofereix atenció psicològica les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, a dones víctimes de violència masclista i al seu entorn. Per exemple, davant d'un cas de violència vicària, s'ofereix atenció a la mare, però també a la família, als amics i als companys i professors de l'escola. L'objectiu és atendre aquestes persones de manera presencial en un màxim de 2 hores i en qualsevol punt del territori. Ens n'ha parlat Laia Rossic, directora general per l'erradicació de les violències masclistes de la Generalitat.
Un cas pot tenir doncs 3 sessions individuals, no? I en canvi en un altre pots atendre l'entorn familiar, l'entorn d'amistats, el seu àmbit laboral. El que buscàvem era un servei que s'adaptés a la necessitat que tenia aquella situació. També el que buscava més que el servei s'adaptés al territori, en el sentit de que cada territori tingui persones que estiguin més properes per poder respondre en aquestes 2 hores.
Rosic, que valora molt positivament aquests 4 mesos de funcionament del servei, destaca que s'atenen víctimes de violències molt diverses.
Probablement coneixem més les violències en el marc de la parella i després també, desgraciadíssimament, les situacions de feminicidi, però s'han activat per situacions, per exemple, de violència en l'àmbit laboral, també de violència en l'àmbit digital.
Les 262 persones ateses fins ara provenien de 18 situacions de violència masclista, de les quals 10 havien sigut dins l'àmbit de la parella o exparella, 5 dins l'àmbit sociocomunitari, que vol dir, per exemple, violències sexuals viscudes al carrer o en entorns d'oci, i la resta dins l'àmbit familiar i laboral.
I com funciona aquest servei? Com està organitzat?
Mira, s'activa a través de Mossos d'Esquadra o del telèfon específic de violències, el 900 900 120, o d'altres professionals del sector. I consta d'una 30 de psicòlogues expertes en violències i en intervenció en crisi que estan repartides per tot el territori, fet que els permet actuar ràpidament. Una d'aquestes psicòlogues és la Núria Becerra, que precisament ens explicat la importància de poder atendre les persones que han tingut un fort impacte emocional en un termini curt de temps.
El que fem amb aquesta intervenció psicològica doncs és justament minvar o alleugerir aquest impacte i prevenir també futures afectacions, reduir el que podria ser un possible estrès posttraumàtic, dificultats per dormir, emocions que no apareixen habitualment com la ira i la ràbia descontrolades, problemes per recordar, sentiments sobretot de culpa i remordiment. Tot això també, si es fa aquesta intervenció, es pot acabar reduint.
Recordem que si es pateix violència masclista o es té un cas a prop, es pot trucar a emergències o al telèfon específic al 900 900 120. Aquest 2024 a Catalunya han estat assassinades 5 dones i 5 criatures per violència masclista.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Marta.
Bona nit.
Catalunya nit.
Estem arribant a 3:15 de la nit. A partir d'ara, tothom qui vulgui viure i treballar a Andorra haurà d'acreditar com a mínim unes lleus nocions de català. Avui s'ha aprovat la nova llei de llengua pròpia i oficial que vol garantir el coneixement del català a tots els àmbits del Principat. Corresponsal a Andorra, Eloi Barrera, bona nit.
Bona nit. Ha sigut una sessió parlamentària solemne, històrica, podríem dir, i una de les frases més contundents l'ha pronunciat el cap de l'oposició, el líder de Concòrdia, Cerny Escaler.
Avui aprovem una llei que farà impossible viure al nostre país si no es té coneixement de la llengua.
La llei vol que tothom pugui ser atès en la llengua oficial del Principat. Per això els treballadors que vulguin renovar el permís de residència hauran d'acreditar un nivell A1 de català, molt elemental, i per la segona renovació ja l'A2. A partir de 2029, la mesura s'estén als residents passius. Aquests són les grans fortunes, els esportistes d'elit o els youtubers. Mònica Bonell és ministra de Cultura.
Respon al compromís polític d'aquest govern d'associar els permisos de residència a l'acreditació dels coneixements de la llengua. És la millor garantia d'accés a aquests serveis i, en definitiva, la via cap a la plena integració a la societat.
Per cert, aquest dijous hem sabut que, des que es va anunciar la nova llei, s'han triplicat els inscrits als cursos de català a Andorra.
I cop de la justícia europea als bancs que resisteixen a retornar als clients les despeses de la constitució de la hipoteca. Des d'Estrasburg ens ho explica Jordi Baró.
Revés als bancs, nous arguments pels consumidors per reclamar les despeses hipotecàries cobrades indegudament per les entitats financeres. Els clients tindran més temps gràcies a dues sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre casos de CaixaBank i el Banc Santander. Les resolucions clarifiquen sobre el termini de prescripció per demanar la devolució de les despeses i, en contra del criteri de la banca, els magistrats de Luxemburg estableixen que aquest període comença a comptar quan hi ha una sentència ferma d'un jutge favorable al client que declari que la clàusula del contracte és abusiva i no quan es van pagar les despeses o amb sentències generals del Tribunal Suprem. A Catalunya Ràdio, el jutge José María Fernández Seijo assegura que s'espera que augmentin les reclamacions per casos d'aquest tipus.
Lo notaremos sobre todo a partir del segundo trimestre del año 2024, porque también hay muchos despachos que luego el recopilar toda la documentación, la escritura, las facturas, el consentimiento del cliente, la reclamación previa a la entidad financiera, pues tampoco se pueden preparar las demandas de un día para otro, necesitan un proceso.
La justícia de la Unió Europea ja s'havia pronunciat sobre aquesta qüestió al gener, però al contrari que en aquella ocasió ara la clarifica més, amb una doble sentència que a la pràctica dona més temps als clients per reclamar.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Són els parlamentaris portuguesos cantant Grandola Vila Morena, la cançó que va iniciar la revolució dels clavells avui fa 50 anys. Posaven fi, així, avui a la cerimònia de commemoració de la fi de la dictadura, però no ha agradat a tothom aquesta cançó. L'extrema dreta, tercera força del Parlament, ha abandonat l'hemicicle. Vicent Mifsud.
Justament el creixement de l'extrema dreta en les últimes eleccions ha estat molt present en els discursos de commemoració. El president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha incitat els ciutadans a escollir abans una democràcia imperfecta que una dictadura com la que es va tombar fa mig segle. Un missatge que han compartit els líders dels principals partits, els socialdemòcrates, actualment al govern, i el Partit Socialista. En canvi, el líder del partit d'extrema dreta portuguès, André Ventura, ha assegurat que la llibertat que es va conquerir llavors s'ha transformat en desil·lusió i ha subratllat que el més important no és l'herència d'aquella data, sinó el futur de Portugal. El 50è aniversari de la Revolució dels Clavells també s'ha celebrat als carrers de les principals ciutats en la participació festiva de milers de persones. Segons ha explicat aquesta emissora, David Martín, professor d'Història Moderna de la UNED, la commemoració i la celebració popular de la fi de la dictadura és clau en un moment d'ascens de l'extrema dreta.
És molt important per a la societat portuguesa, però també per a la societat europea en general, para demostrar que no se puede olvidar evidentemente el pasado y aquellos gestos, aquellos momentos que conquistaron la libertad para todos en Portugal.
Amb l'esclat de la crisi entre l'Iran i Israel, el règim dels ayatolàs ha intensificat la repressió i vigilància social de la seva població, i especialment de les dones. El govern iranià ha tornat a imposar l'obligatorietat de portar el vel islàmic, però hi continua havent dones que desafien la regla. Ho han comprovat els nostres enviats especials a Teheran, Xavier Cussó i Quim Olivares, que han parlat amb algunes d'elles.
El líder suprem iranià Ali Khamenei va insistir en plena crisi amb Israel a la necessitat de fer complir el hijab obligatori a les dones. El règim no vol que aquesta crisi els faci semblar dèbils davant el moviment opositor, després que el 2022 van patir la revolta interna més forta des de la revolució de 1979. Ara han tornat a treure al carrer la policia de la moral, que no és a cada cantonada, però pot aparèixer per qualsevol lloc. La majoria de les dones porten el vel, algunes perquè hi creuen, d'altres per evitar complicacions, però també n'hi ha que no se'l posen com a gest de desafiament a les autoritats.
Sí que tinc por, de tota manera, si tots tenim por, perquè se m'entengui i disculpi, tots acabarem vivint com a ovelles.
Aquesta iraniana de 58 anys, de cabell ros, maquillada, riallera, no pensa fer marxa enrere.
Ara hi ha molta més vigilància. Jo he rebut molts avisos, fins i tot m'han aturat. Però bé, jo tinc consciència i el dret a escollir.
Alguns internautes han compartit fotos i imatges de la policia detenint dones i en alguns casos també apallissant-les perquè no porten vel.
Crec que hi ha més policia. No l'he vista, però m'ho han explicat i he vist fotos i vídeos.
La cèntrica plaça de Baliarx és un dels llocs preferits de la policia de la moral, justament on les autoritats van desplegar una pancarta enorme que mostra els míssils llançats per l'Iran.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Aquest estiu, vibra amb la millor música en un escenari únic a la Mediterrània. Cap Roig Festival presenta...
Diana Krall.
Passenger.
The Tires.
Andrés Calamaro.
I molts artistes més. Cap Roig Festival, l'has de viure. Del 12 de juliol al 16 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Patrocinador principal, CaixaBank.
La millor plantilla s'aconsegueix jugant. Campus Barça Academy Sport converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la quarta edició del Campus Femení Barça Academy Sport. Informa't a campusfcbarcelona.com. Campus organitzat pel diari Sport i Barça Academy.
Com pots comprovar que tot estigui llest per votar les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny? Has de figurar les llistes del cens electoral. Pots consultar-ho del 22 al 29 d'abril al teu ajuntament, consulat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha algun error. Especialment si votes per primera vegada, si has canviat de domicili, si no has rebut la teva targeta censal o si la targeta conté algun error. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya. interior.gov.es.
Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes? Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
La millor plantilla s'aconsegueix jugant. Campus Barça Academy Sport converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la quarta edició del Campus Femení Barça Academy Sport. Informa't a campusfcbarcelona.com. Campus organitzat pel diari Sport i Barça Academy.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si vols votar per correu, te cau sol·licitar. Posa que en quin se vull viureu de correus o en tu t'entrar en web correus.es. Dame un certificat electrònic reconeixut. Has temps en què et duis de mai. Més informació en 012 o en eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
A Catalunya Ràdio... Postdates. M'agrada així la vida. Aquest got d'aigua, una jove que passa pel carrer, aquest verd, aquest pètal, allò. Duracianes, de Vicent Andrés Estellers, 100 anys del seu naixement. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio
amb la literatura.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Gossos celebren els seus 30 anys amb la minigira Reviure, amb la qual han tornat als escenaris i que arriba aquesta nit a Barcelona dins del festival Guitar Barcelona. Allà hi tenim el Marc Ruiz.
Aquest és el tercer concert de la minigira amb què Gossos celebren el seu 30è aniversari després de passar per les trenes a Girona i per Vic. Nacho Tarrés ens assegurava immediatament després de les proves de so que es troben aclaparats per l'energia que reben del públic.
I de cop i volta el que estem veient és com una mena d'energia superxula, en el sentit que la gent té ganes de passar-s'ho bé, de passar una batllada, i des del minut zero estan a tope. Llavors aquesta energia que la rebem nosaltres, doncs és molt gratificant. Quan sortim la gent ens estan explicant un munt d'emocions que estan vivint, no? I finalment és un gran regal que ens estem fent tots.
Tarrés confessa que quan acabi la gira trobaran a faltar tocar amb el seu grup de tota la vida, però no tancant la porta a tornar a pujar a l'escenari.
Però jo crec que això no ho deixarem de fer mai. D'una manera o altra sempre acabarem buscant excuses. Potser no a aquest nivell que estem ara treballant o que portem treballant tant de temps, però jo crec que per això també ens afanyem a dir, no? Això és una reviure en el sentit que estem revivint tot aquest, tot el que hem sigut, els gossos i les cançons, però alhora tampoc tanquem la porta a que el grup, al seu temps, amb el seu timing i demés, pues, segueixi igualment viu.
Pel que fa al repertori, Gossos repassa pràcticament tota la seva discografia, però fan èmfasi en un dels discos favorits del públic i banda amb el que han començat el concert, Oxigen. La gira acabarà el 18 d'octubre al Teatre Cursal de Manresa.
Ara m'està passant allò d'una cançó que he escoltat un milió de vegades no haver-me fixat mai abans en la lletra. I ara que la Gemma Puig escull aquesta cançó, m'hi he fixat. Gemma, bona nit.
Bona nit, Manel.
No ho sabia, no ho sabia. No sabia el que deien fins ara.
Doncs mira, he escollit aquesta cançó d'It's Raining Again, de Supertramp, doncs per això, no? Perquè torna a ploure, no vol dir que plogui ara mateix a tot arreu, però torna a ploure, i això, sens dubte, és molt bona notícia, i no només plou ara, sinó que també ho farà de cara als propers dies, és a dir, que demà tindrem una mica com avui, al matí un cel ennuvolat, amb una temperatura que no baixarà gaire, i després a la tarda doncs tornaran a aparèixer aquests ruixats cap al Pirineu, Prepirineu, però de forma irregular també en altres sectors, i per tant, si torna a ploure, i el que dèiem, doncs aquesta pluja tan i tan benvinguda, que a més, ja fa dies que ho vaig dient, doncs això continua, i sobretot el cap de setmana i dilluns, doncs sembla que tindrem aquesta pluja més abundant, més general, i per tant, molt bona notícia.
Ho celebrem. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel. God damn, Europeans, take me back to
un dia més acomiadem el Catalunya Nit amb PJ Harvey. Aquesta cançó és The Last Living Rose, l'última rosa viva, en aquesta setmana en què les roses i els llibres han estat tan protagonistes. I que no falti també mai la música. Avui cedim l'última paraula a una persona que està contenta perquè farà arribar les seves cançons a persones que moltes vegades es poden sentir marginades. Nosaltres demà tornem a ser aquí a les 10 de la nit.
Buenas noches, amigos y amigos de Catalunya Nit. ¿Qué tal? Soy Blind Reverendo, aka Mario Riboiro. Y entonces, hoy es un momento y una noche especial porque el 26 de abril estaremos en Almodóvar Bar a las horas 8:30 de la noche, abren puerta, para presentar el concierto reggae de Blind Reverendo, donde vamos a grabar el disco que estará luego en vinilo. ¿Por qué va a ser especial? Porque este concierto lo hemos intentado adaptar para personas con varias tipologías de discapacidad como yo. Yo soy invidente, por lo tanto hemos decidido decidido de hacer subtítulos para personas con problemas de audición. Pondremos globitos que con la vibración de los woofer, de los bajos de Salva, vais a tener una experiencia táctil. Habrá olores diferentes cada X minutos y sobre todo nos vamos a divertir. Pues un abrazo fuerte y buena noche.